10 i 25 minuts. Dissabte hi ha una cursa, però abans de dissabte hi ha una cursa abans de la cursa, que és la cursa per preparar la cursa de dissabte, que és la primera cursa d'aquest àmbit o d'aquesta disciplina que organitza el Centre Excursionista de Sitges. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç.
Jordi Serra, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què és la Sitges Rock Trail i per què us heu embarcat amb una Sitges Rock Trail, Jordi?
Doncs bé, la Rock Trail és una cursa que pretén ser la cursa de muntanya de Sitges, perquè fins ara hi havia altres coses que s'hi semblaven, però aquesta vol ser una cursa organitzada per gent de Sitges sense voler guanyar diners. És una, ho organitzem des del Centre Excursionista de Sitges i bueno, involucrem amb molts voluntaris del centre i bé, l'hem fet amb molt de carinyo, hem buscat un recorregut molt, molt maco, fins i tot hem recuperat camins que estaven perduts i bueno, si és el que dius, ens hem embarcat en una cursa que...
I us heu embarcat perquè està de moda?
Sí, ara mateix hi ha un calendari de curses impressionant, però nosaltres no volíem deixar de tenir la nostra i creiem que tenim un entorn prou maco per poder-la organitzar. I bueno, el temps ho dirà, però també volem que es consolidi dintre del calendari.
I per què està de moda?
Doncs no ho sé, tot l'esport en general està molt de moda, no?
I córrer en especial, no?
Sí, sí, córrer i la muntanya, els triatlons. La gent, bueno, a part de fer salut, pues, li agrada. Potser tenen més temps lliures que anys enrere i... Bueno.
Joan, el centre té una secció de no sé si dir, corredors de muntanya?
Sí, sí, un grup de curses. De fet, el vam crear fa 3 o 4 anys aproximadament, arran d'això, arran de que cada cop més gent que sortia a la muntanya doncs amb la intenció de recórrer la corrent. El que comentava ara en Jordi, cada cop és més gran les persones que el volum de persones que vol acostar-se d'una manera diferent a la muntanya, potser menys reflexiva. Mm-hmm. És a dir, també això dintre del món del muntanyisme també està generant un cert debat sobre fins a quin punt l'accés a la muntanya ha de ser exclusivament o només d'aquesta manera, però...
Perquè no ho entendríem això com una manera de fer muntanya o...
A veure, els puristes no ho entenen així, però sí que és cert que hi ha un sector important de gent que practica i que demanda aquest tipus d'activitat i per tant doncs tampoc podem posar allò tanques al camp. Mm-hmm. És a dir, si hi ha gent que ho demana, doncs probablement com a entitat excursionista també tenim la petita obligació d'oferir-ho.
Quants anys fa que corres per la muntanya, Jordi?
Que corro per la muntanya... A veure, sempre m'ha agradat fer esport i, no sé, així a la muntanya potser deu fer uns 10 anys. Així que...
D'acord. Què té la muntanya que no tingui el ciment, el peu pla? I si són dues formes de córrer molt diferents i si aquells que corren habitualment curses a peu pla es poden plantejar d'entrada una cursa de muntanya amb la mateixa capacitat o amb la mateixa ambició que com es poden plantejar una cursa a peu pla?
A veure, jo crec que la principal diferència entre les curses de muntanya i les d'asfalt o de ciment és que en les de muntanya no corres tant amb els temps, amb els cronos, i mirar de baixar temps en el quilòmetre i baixar la marca, i corres més per desnivells, no? I tu el primer que calcules és si el desnivell positiu que has fet i bueno, potser és més exigent, però bueno, l'asfalt també té això de voler anar baixant la marca i això és diferent.
Sí. Combines els tres tipus de curses?
Sí, per temporades. Hi ha hagut temporades que m'agraden les dues coses, però sí, les he anat combinant. Sempre.
Són dos perfils de corredor molt diferents? El de la cursa de muntanya i el de la cursa d'asfalt?
Sí, tot i que hi ha molta gent que combina les dues, eh? La muntanya potser és més tècnica, és més amb el tema de les baixades, doncs hi ha gent que té més por i llavors no pot anar lo ràpid que l'asfalt et permet, I bueno, depèn també molt de l'orografia
del terreny.
Del terreny.
Però és que som absolutament ignorants. 12 quilòmetres per muntanya no és el mateix, està clar, que 12 quilòmetres a peu pla.
Efectivament. De fet, un afegitó més a això que estàveu comentant, l'asfalt, el terra, és molt més agressiu per l'articulació que el córrer per muntanya.
Encara que no ho sembli,
et pot lesionar a un lloc igual que a l'altre. El que passa és que la repetició sobre la duresa de l'asfalt no és tan agressiva per l'organisme com la repetició sobre un terreny, encara que aquest sigui irregular. Sí que et pots torçar el peu, sí que tot et pot passar. I això també, això, el fet de que el moviment sobre asfalt és exactament sempre el mateix, sempre repeteixes el mateix. Potser puges, potser baixes, però sempre repenges gairebé igual. En muntanya això és diferent. Saltes rocs, puges, baixes, i aleshores és molt més variat i, per tant, en el fons també és més distret per l'organisme.
Això volia preguntar, distret per l'organisme i també distret pel corredor? Una cursa de muntanya?
Sí, sí, sí. Jo crec que en les curses d'asfalt estàs constantment mirant el crono i, en canvi, amb les de muntanya...
Gairebé d'una forma obsessiva, suposo,
sí.
No?
I les de muntanya pots entretindre més amb... sobretot en mirar el terra per no ens apagar, perquè...
I més els darrers anys, que com s'han popularitzat els rellotges en GPS, que en el fons és com portar un compte quilòmetres a la munyeca, doncs arriba un punt que el córrer per asfalt gairebé un s'obsessiona a si està portant el ritme correcte o no. Això per muntanya, com el terreny és molt més irregular, és impossible, o gairebé impossible, portar un ritme estable, i per tant, doncs, això fa que el mateix corredor psicològicament no s'obsessioni tant pel temps i pensi més, doncs, en altres coses.
El corredor d'asfalt pot entrenar més en solitari, o de muntanya acostuma a entrenar més en grup, o no?
Jo diria que no.
Que no?
No. No, fins i tot podria ser al revés, perquè el d'asfalt pot anar a fer el que en diuen sèries, entrenaments de sèries a les pistes d'atletisme, que les de Vilanova, que bueno, això sempre se sol fer en grup. I en canvi, a la muntanya, potser... Aquí a Sitges tenim l'avantatge de que en un moment donat et calces les bambes i surts cap al Garraf i tranquil·lament pots anar-hi sol.
D'acord. Com es planteja, un cop ja decidit es farà una cursa aquí a Sitges, com es planteja el recorregut? Suposo que deu ser o acostuma a ser un dels principals atractius, a part de l'entorn, que es poden oferir a aquelles persones que es vulguin apuntar a una cursa d'aquest tipus. Com es planteja un recorregut i si es pren en consideració, no sé, altres exemples d'altres curses que més o menys puguin ser equiparables en distància de quilòmetres o en orografia amb la que planteja la cursa d'aquí a Sitges?
Doncs, a veure, la Rock Trail... vam mirar d'oferir un recorregut que passés gairebé exclusivament per senders. Hi ha curses de muntanya que els recorreguts són molt de pistes de terra, però pistes amples, que no són tan atractives. I aquí a Sitges vam mirar de buscar, inclús per això vam haver de fer camins nous i tot, que tot fos sender. I a veure, hi ha algun tram que no hem pogut evitar passar per pistes, però la major part és tot sender, que és un dels atractius.
D'acord, o sigui, perquè tothom ens entengui, qui més qui menys, qui hagi arribat al parc del Garraf, doncs desmarcar-se de la pista de la Fita i de la pista central del parc de Garraf i anar per llocs, diguem-ne, menys habituals per la majoria.
Per la Fita es puja, però no es baixa per la Fita.
Hi ha
un sender, diguem, paral·lel a la Fita que ja existia, però que, diguem, l'hem netejat i ha quedat força bé, que jo crec que amb el temps es convertirà en una alternativa fins i tot per la gent que camina, perquè ara està realment ben marcat, es pot seguir bé,
i per tant doncs, aquí li avorreixi ja haver de fer el recorregut habitual.
I aleshores, a partir d'aquí, doncs, sí que hi ha alguns trams que jo mateix no els havia recorregut mai abans de la preparació de la cursa, perquè bé, són senders que ja existien, no, diguem, no hem inventat cap camí, però sí que molts d'aquests camins, doncs, els recorria molt poca gent, estaven molt, molt embrossats, els hem netejat durant els darrers mesos i d'aquesta manera, doncs, es permet el pas i, en el fons, això probablement el que entenem que ha de passar és que com més gent els conegui, la gent que participarà a la cursa, si probablement la caminada popular, doncs, també la farem passar pel recorregut de la curta, etc, doncs, com més gent ho conegui, més gent hi passarà, i com més gent hi passi, més fàcilment es conservarà.
Primera consideració, per tant, marxar dels recorreguts més o menys habituals o de les pistes. Segona, no sé si crida molt l'atenció als futurs corredors saber que és una cursa més aviat amb, amb reptes, especialment dura des del vessant tècnic, o no, o s'ha de fer una cursa més o menys, no sé si dir per tots els públics, o en aquest cas com vaja.
Sí, nosaltres l'hem mirat de vendre com una cursa bastant tècnica. Fins i tot ens espanta una mica el fet de que hi hagi gent que s'hagi apuntat a la llarga sense potser ser conscients de la duresa que comporta.
Perquè què es fa pel món, Jordi? Quan aneu pel món a fer curses, habitualment qui, sí, els atractius que acostumen a ser? La dificultat del recorregut?
Sí, hi ha llocs, amb curses, per exemple, pel Pirineu, l'entorn ja és un atractiu de per si. Però després et trobes amb curses que passen per molta pista, hi ha llocs que no són prou macos. I bueno, nosaltres hem mirat d'agafar una miqueta de cada una de les curses a les que hem participat, i amb això hem configurat la nostra.
Perquè els corredors són molt exigents a l'hora de valorar les curses?
Sí, sí.
Per si hi ha aquesta sensació afegida de dir serà la nostra primera cursa, per inscripcions no serà, perquè ja estan plenes, però aquella, no sé si dir, aquell petit neguit d'haver de passar un examen per veure com es valora aquest recorregut i com es valora les dificultats tècniques que porti la cursa.
Sí, la gent jo penso que és exigent, perquè clar, paguen una inscripció i volen uns serveis. Nosaltres hem mirat de que estigui equilibrat el preu de la inscripció amb el que oferim, i el recorregut ja creiem que és prou maco, i a més doncs, volem fer uns avituallaments que siguin també que es trobi la gent amb el que necessiti.
Sí, perquè la gent prova, el recorregut no ens fa patir, en el sentit de que la gent li agradarà, perquè de fet els entrenaments previs que hem fet la gent els ha valorat molt, molt bé el recorregut, i nosaltres també ens agrada. Per tant, doncs, aquí tenim un punt a guanyar, però òbviament el que valora, el que comentava el Jordi, el que valora molt més la gent és tota la resta, que no pots fallar, que la gent ha de tenir aigua, que la gent ha de tenir menjar, que la gent ha de tenir tota una sèrie de serveis que si t'equivoques en qualsevol cosa, i és el primer any i ens podem equivocar en alguna cosa, doncs redundaria en una valoració negativa.
Equiparables a una cursa de ciment, o en una cursa de muntanya hi ha d'haver un plus afegit en determinades coses pel fet que pot resultar, no sé si dir, més esforçada o més complexa per als corredors?
Surt una miqueta més de l'estàndard del que és una cursa de ciment. Les curses de ciment estan molt pautades i poden ser, ara s'han posat de moda els 5.000 per la gent que comença, els 10.000 que es van posar de moda fa un temps, les mitges maratons que hi
ha cada tant de quilometratge, doncs,
més o menys en funció de les inscripcions ja hi ha un servei serveis bàsics que s'ofereixen. Les curses de muntanya, al ser molt més diverses, és molt més difícil doncs, arribar en aquests mínims estàndards que pot demanar la gent, perquè nosaltres fem 12 i mig a la curta i 25 a la llarga, però és que els 25 de la llarga són gairebé tots per senders, exceptuant la pujada de la fita. Per tant, clar, no és el mateix 25 per senders que 25 per pista. I en dues curses de muntanya tu podries fer 30 per pista, i el que guanyés doncs faria menys temps que el que probablement farà el que ens farà nosaltres 25, perquè clar, es corre diferent, i per tant seria més equiparable al que seria una cursa de ciment. Totes aquestes variables doncs fan també canviar el que has d'oferir, i com partim una miqueta del desconeixement sobre les necessitats que pot tenir la cursa que hem planificat, doncs juguem amb aquest estàndard.
Els corredors sempre mireu molt el preu, perquè com deia en Jordi, hi ha moltes curses en el calendari, molts corredors en volen fer moltes, i el preu per tant pot arribar a esdevenir un capital al llarg de cada mes. Com es valora la qüestió del preu, i més quan es comença?
A veure, els preus, hi ha un estàndard en aquest món que seria l'euro per quilòmetre. El que passa és que, clar, aquest euro per quilòmetre també s'ha d'aplicar en funció del que podríem anomenar economia d'escala. No és el mateix fer-ho per poca gent que per molta gent, no és el mateix, clar, s'ha de dimensionar. I per tant, doncs, la nostra cursa curta està per sobre de l'euro per quilòmetre, la nostra cursa llarga està en l'euro per quilòmetre.
D'acord.
I hem, ens han dit gent que sobretot en el cas de la curta, que hem posat un preu una mica elevat, i és cert, no ho negarem, és cert que hem posat un preu una mica elevat perquè tampoc sabíem amb què comptàvem.
En canvi, pel ritme de les inscripcions, dona la sensació que el preu no ha estat cap obstacle, no?
De fet, era un dels debats que teníem, a nivell d'organització en les primeres reunions. Voleu dir que amb aquest preu la gent
s'inscriurà?
I després ha resultat que sí, i fins i tot que, bé, gairebé sap greu, doncs, la gent que ens ha dit: ostres, m'hagués inscrit, però és que m'ha semblat que el preu era massa elevat, perquè llavors probablement haguéssim acabat les inscripcions molt més aviat, haguéssim omplert igual, oi? Això és una cosa d'aquestes que ens tocarà valorar, perquè com sortíem del desconegut, ens tocarà valorar un cop acabi.
Com que és una cursa sense ànim de lucre, tampoc no volem fer calés. Llavors, quan l'any que ve...
Depèn de...
Havíem pensat que si els números quadren, doncs abaixar el preu al màxim possible, perquè no, la cursa la fem pels corredors.
Exacte. Perquè...
Fa un moment ens ho comentava, Jordi, que hi ha persones que potser s'han apuntat a la 225 quilòmetres pensant en el perfil del corredor de muntanya. És clar, pels absolutament neòfits hi ha trails de distàncies, vaja, anava a dir fora de mida. Això també s'ha pensat, dir: home, hi ha hagut trails de 60 quilòmetres i de 72 quilòmetres i de 80, i a veure com ho podem fer. I hi ha gent de Sitges que s'ha apuntat a veritables curses d'aquelles que posen a prova qualsevol, diguem-ne, capacitat física i psicològica, no? En algun moment veu pensar 12 i mig, 25, anar una mica més enllà?
A veure, a les primeres reunions que vam fer els organitzadors van sortir xifres... Bueno, com que està molt de moda el trail, l'ultra trail, doncs clar, la gent, sobretot els més joves potser, deien: home, com a mínim de 50, després distància marató com a mínim. I vam anar rebaixant-ho. Com a primer any ens vam voler marcar aquest 25 quilòmetres de la llarga, perquè també havíem de pensar que ens caldria gent pels llocs de control.
La logística per tot això, no? Perquè un ultra trail, què és? Això corregit i augmentat?
Sí,
bàsicament.
Sí, vindria a ser a partir de marató, ja penso que es considera ultra trail.
Sí, hi ha recorreguts els que vulguis, és a dir, cap al centenar dels quilòmetres, i per això, però clar, és a dir, planificar, és a dir, si planificar-ne 25 suem, clar, planificar-ne 100 amb la intenció d'oferir un determinat grau de servei als corredors.
Està clar, perquè, clar, no de deixar-los a la mà de Déu.
Se n'han fet a Sitges d'Ultra Trails, però clar, diguem que el resultat final probablement no va ser del tot satisfactori. Per què? Doncs perquè és molt difícil donar tots els serveis que poden necessitar els corredors perduts durant 100 quilòmetres per la muntanya. I això, doncs, s'ha de comptar, a part del que ens hagués suposat a nosaltres netejar molts més quilòmetres de camins, a part de que probablement s'hagués fet molts més quilòmetres de pista, perquè és que no pots trobar camins fins a Vegas i tornar. Sí que pots, però probablement és inabastable a nivell d'organització. Per tant, doncs, tot això eren hàndicaps, i aleshores vam rebaixar a la mida, jo entenc que correcta, de 25 la llarga. Primer només anàvem a fer una llarga de 25, després va sorgir la possibilitat de dir: mira, fem una de més curta perquè la gent també s'hi pugui animar.
Això va ser curiós, perquè a mesura que anàvem parlant amb gent ens deien: home, jo si féssiu una més curteta m'hi apuntaria.
Sembla mentida com és el món, Hi ha una part de gent que vol com més quilòmetres millor, i hi ha una part de gent que diu: home, potser si és una mica més curta m'hi atreveixo fins i tot i a veure què passa.
Però, tot i així, la gent ha anat apuntant-se... O sigui, les inscripcions de la llarga han anat més ràpid que les de la curta.
Dir,
hi ha gent que...
Ara, des de l'experiència personal d'ambdós, i sobretot d'en Jordi, que em sembla que n'ha fet més de curses de muntanya, la gent, i dic la gent així, i em matises tot el que vulguis, ve preparada?
Jo penso que sí. Després, el que passa és que al ser una cursa de... Són proves de resistència... La gent surt a entrenar i més bé o més malament les curses les acaba i acaba adaptant a la cursa al seu ritme, i sí, jo penso que sí, la gent... El que passa que potser en aquest cas hi haurà gent que es pensa que havent fet una mitja marató ja vindria a ser el mateix, perquè total són 4 quilòmetres més que una mitja, i clar, potser hi haurà qui s'endugui una sorpresa amb el desnivell, perquè tot i que el Garraf aquí no, no hi ha grans, grans alçades, però sumem gairebé 1.000 metres de desnivell positiu.
Sí, i això
i tot això, clar, és el que dèiem abans, quan fas una cursa, una mitja marató, una cursa per carrer, ja està tot molt més pautat. Aleshores la gent ja sap el ritme que va, la gent ja sap si la correran en hora 35, en hora 40, en hora 45, en hora 55.
És a dir, les mitjanes
ja ho saps. Si vas amb una cursa de muntanya, l'any que ve repeteixes, probablement ja saps més o menys com aniràs, però no pots, sense haver corregut...
És a dir, no pots extrapolar el resultat.
No pots saber, ni tan sols sabent el desnivell i la distància, no pots saber més o menys a quin ritme aniràs.
D'acord, 12, 25, d'acord, però 80 quilòmetres per la muntanya, això pot ser bo, Jordi? Dit així, com allò que un corredor arriba a casa i diu, mira, l'he acabada, i a casa li diu, escolta, estàs segur que això pot ser bo?
Jo penso que el cos s'adapta a tot, i si tu entrenes suficient i l'adaptes als 80 quilòmetres, pots fer-ho tranquil·lament.
D'acord, què és el que pateix més del cos en una cursa com aquestes?
Potser, en el meu cas, potser els peus. Els peus, els turmells... Jo diria que és això, sí, perquè el que és cardio mai no vas a unes pulsacions molt altes, però sí que el terreny et fa que les articulacions doncs, pateixin una mica, sobretot els turmells.
D'acord, com els gats, és més fàcil pujar que baixar?
Això ja va a persones.
Va a persones?
Sí, hi ha gent que... Doncs, per el tipus de musculatura que ha desenvolupat, doncs li serà més fàcil pujar o baixar.
D'acord. Depèn. La tècnica es nota més quan puges o quan baixes?
Quan baixes.
Quan
això
baixes.
Sí, això sí. El que passa, és a dir, el que és bo pujant i és bo baixant, això sens dubte. Ara, hi ha gent que té més força per pujar, més cardio per pujar, i hi ha gent que té més traça per baixar. Clar, el que té força i traça, doncs és bo.
D'acord. No sempre van units aquests.
No, no necessàriament. Hi ha gent que és molt forta.
Traça vol dir tècnica, eh?
Exacte. D'acord. Hi ha gent que és molt forta però que aleshores doncs, pel que sigui o perquè és gent que està entrenada doncs, per córrer en asfalt, llavors li costa més la tècnica de baixada, i és que de fet hi ha una tècnica de baixada, no cal anar al col·legi per estudiar-la, però de fer moltes curses o de fer moltes baixades, no necessàriament en curses, doncs la gent agafa una tècnica, la tècnica del muntanyisme de fet, i és la tècnica i similar a la tècnica de l'esquí, és a dir que en el fons estem parlant de muntanya. Això per baixar i per pujar, doncs bàsicament per pujar és força, és a dir, el que siguis capaç de pujar de pulsacions i d'aguantar-les amunt és el que és la velocitat a la que pujaràs, però això amb asfalt o per muntanya no té més.
Quines experiències heu tret d'aquestes jornades d'entrenament que heu anat organitzant també al llarg dels darrers cap de setmana? Hem parlat de l'organització, que han netejat els camins, els llocs per on passarà, els senders per on passarà la cursa, però bé, amb gent allò de dir, anem a provar, a veure què passa, resultats, opinions...
Ha sorprès la gran quantitat de gent que li agrada muntanya. Ho hem fet amb la col·laboració de la piscina municipal i de la botiga Outrun de Sitges, i ens hem quedat sorpresos de la quantitat de gent que potser no s'ha dedicat mai a córrer per muntanya, però que ha vist una oportunitat per provar-ho i al llarg dels entrenaments a acabar inscrivint-se a la cursa.
Com ho han vist? Difícil? Ho han vist motivador? Ho han vist? Com ho han vist?
Sí, dels que han vingut a l'entrenament... Jo penso que hi ha un gran número de gent que ho ha vist difícil, que bastant tècnic, el no estar acostumats a la muntanya i a més fent el recorregut per senders que sempre són més estrets i hi ha molta pedra en aquest cas, i la gent jo penso que ho ha vist difícil. Però
què els hi heu aconsellat, els que ho veien difícil? Perquè és clar...
Doncs bàsicament que s'ho prenguin en calma, perquè la qüestió és acabar-la. Òbviament els que corrin més doncs correran més, fins i tot algun dels que en principi tenia intenció de fer-la i de fer un bon temps, hi ha gent que ha vingut a fer l'entrenament per separat, i algun dia fins i tot dels que vam anar quan anàvem a netejar ens trobàvem algú amb un GPS seguint el recorregut per estudiar-lo, és a dir que hi ha hagut una certa moguda, però bàsicament, i això per tothom, doncs paciència, perquè sobretot els que fan la llarga, el recorregut és llarg, i els turmells pateixen molt, perquè a part de tenir aquests metres de desnivell, hi ha alguns trossos molt inestables, el massís del Garraf és càrstic, i per tant doncs, no tots els senders són plans. Hi ha trossos de senders que són molt agradables, però hi ha altres trossos que tenen un punt de dificultat, i per tant doncs, com la intenció és que si en surten 440 n'arribin 440, doncs que la gent s'ho prengui amb la calma que es pot prendre una cursa.
Cada vegada que parlàvem de la caminada popular i dèiem 440 la caminada popular o 500, que ha estat el màxim que ha arribat la caminada popular, en Joan sempre es deia, bé, és molta gent a la muntanya, etc, etc. També serà molta gent a la muntanya, 440 persones, no?
Sí, això ens fa patir una mica, perquè tot i que els tres primers quilòmetres, penso que són els
sí,
tres primers,
fins al 3.
És pista, farà que s'allargui una mica
que, la que gent, tothom es pugui esponjar una mica,
però després a partir d'aquí és molt sender i volem que la gent s'ho passi bé, que no es facin nos uns als altres, i bueno, si la gent és respectuosa i quan veu que hi ha algú al darrere que corre més s'aparta, o si la gent que va més ràpid avisa el de davant perquè el deixi passar i es respecta la gent, jo penso que no tindrem problema.
Una cursa és una cursa, no? Hi ha d'haver una competitivitat aquí.
Sí, sempre.
Ho dic per allò, hi ha d'haver, òbviament, educació, hi ha d'haver tot, vaja, companyerisme, tot el que es vulgui, però en aquest cas, a diferència d'una caminada popular, aquí s'està en una cursa.
Sí, el que passa és que l'educació gairebé és la mateixa, perquè en la caminada popular també hi ha trams de sender que hi ha gent que sembla que estigui fent una cursa. I a vegades, doncs, potser simplement és una qüestió d'educació, de que el que corre més sap allà on ha de demanar que per passar, i el que corre menys
sap
davant,
quan ha de cedir el pas.
Quan ha de cedir el pas, i per tant, doncs, que sigui una cursa, òbviament els de davant tindran molta més competitivitat, però a veure, jo crec que per arribar en la posició 223 o 224 la gent no tampoc s'ha d'esbarallar excessivament.
Bàsicament la cursa per on anirà? Per més o menys que tothom se'n pugui fer una imatge gràfica, perquè hi ha aquí alguns indrets que caminant o d'excursió molts poden referenciar, i per tant ens ajudarà a fer-nos la composició de lloc.
Vinga. A veure, primer pugem pel camí de la Fita fins al collet de la Fita. Allà agafem un sender que ens porta fins al Gafarró, i d'allà al Gafarró, una mica més endavant, hi ha...
Aquell sender que molta gent coneix ja, suposo, el sender de mà dreta, bastant popular, molt clàssic, d'acord.
D'aquí pugem a la Creu de Sant Isidre, al Puig d'en Boronet, on hi ha la Creu de Sant Isidre, i d'allà baixem a la pista
de la Trinitat.
El que passa que agafem el camí antic de la Trinitat abans de que fessin la pista ampla, i de seguida a l'esquerra surt un sender, que és un dels que hem anat arreglant amb aquests últims temps, i vas a parar gairebé a les Basses. D'allà a les Basses és on es divideixen les curses. La curta aniria per pista fins a la pista de la Fita, fins al camí
sí,
de la Fita.
Sí, d'acord.
I llavors ja baixaria...
És a dir, la curta tornaria, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, i llavors baixaria per un camí paral·lel a la Fita.
I la llarga continuaria?
La llarga continuaria fins a la... per un sender que també han anat recuperant la gent del centre excursionista, i arribaria fins a la pista de Masquadrell a Vallcarca.
D'acord.
Aquí aniríem fins a la Font de Montseva, i de la Font de Montseva també per un sender que puja a la pista de Camplanes.
D'acord.
Llavors, per evitar pista...
Un sender que puja bastant, no?
Sí, és molt dret.
D'acord, molt dret, molt dret.
Sí, allà tindrem un avituallament a dalt a la pista de Camplanes, i el que hem mirat de passar és a travessar les vinyes per no fer anar la gent per molta pista. Atravessarem les vinyes i agafarem un altre senderó que va fins al Coll de Vallgrassa. I del Coll de Vallgrassa pugem a un turó que és el punt més alt de la cursa, que
el Puig de Matarrodona.
Matarrodona. I d'allà ja baixem cap a la pista de la Plana Novella fins a gairebé Jafra.
D'acord.
Allà a Jafra agafem per la Serra del Gegant fins a la riera de
Serra
Jafra.
Del Parany.
Serra del Parany, sí. Uh-huh. I d'allà a Pota de Cavall fins al Collet de la Fita, on agafarem també el camí paral·lel a la Fita.
Que és el de la Serra del Gegant.
D'acord. Exacte. Això sí que és pujar i baixar, Jordi?
Sí, sí.
Quan deies allò del desnivell, aquests 25 quilòmetres...
Pràcticament hi ha tres pujades importants i tres baixades importants, per resumir el desnivell.
Ahà. Per tant, és una cursa exigent.
Sí, sí, sí.
Ho podem dir així.
Sí, a veure... Hi ha una gran oferta de curses al calendari que es fan al Pirineu i que segur que són molt més dures, però per la zona on estem jo penso que hem aconseguit tenir força desnivell.
D'acord. Quants voluntaris participen en l'organització, la logística de tot aquest?
Doncs això també ens ha sorprès molt, perquè la gent ens ha acollit molt bé i se n'han arribat a apuntar uns 120 voluntaris.
Caram!
Voluntaris que també comptem els massagistes, que venen de l'escola a la Universitat Blanquerna, venen 15 massagistes a fer pràctiques, i bueno, també comptar els músics...
Que vinguin a fer pràctiques no vol dir que no en sàpiguen, de fer massatges, perquè et dona aquella sensació de dir final, que ens s'entrenarà nosaltres. No.
A la majoria de curses, la gent que fa massatges al final són
estudiants en pràctiques, però evidentment saben de què parlen i saben què tocar, en algun moment, i al final també hi ha previst un al·licient per tots els que hagin anat a cor.
Sí, vam aprofitar que li havien posat aquest nom de Rock Trail, entre altres coses perquè hi ha molts rocs pel recorregut, però també volíem aprofitar i fer un concert de rock, i hem aconseguit que dos grups de música vinguin a tocar, muntarem un escenari i de 12 a 2 hi haurà concert de rock.
Mm-hmm. Perquè la cursa comença a quina hora del matí?
A les 9.
A les 9.
Les dues simultànies.
Les dues simultànies. Uh-huh. I la previsió és més o menys...
El primer de la curta, probablement, que li estem dient tota l'estona la curta i li hem dit l'speed, és a dir, la ràpida. Però bé, el primer de la curta o de la ràpida probablement arribarà cap a les 10 menys 10, aproximadament.
Sí. Uh-huh. I aquí, amb 50 minuts, és capaç de...
Cram.
De fer els 12 i mig. I a partir d'aquí doncs aniran primer arribant els corredors de la curta. El primer de la llarga hem calculat...
Sí, 2 hores i mitja. Mm. Algo més de 2 hores i mitja, segurament.
Uh-huh. I l'últim, doncs, donem un termini de 5 hores per poder fer-la, és a dir, com tancaríem l'arribada a les 2 del migdia.
D'acord. Amb 5 hores suposo que...
Sí, en 5 hores, veure, si algú no està lesionat, que si està lesionat el que recomanem és que plegui, perquè és que si has de continuar amb dolor et faràs mal i a més patiràs, i no té cap sentit. Però amb aquest temps, algú que no estigui lesionat pot acabar-la relativament tranquil.
Mm-hmm. No... Qüestió final, algú que la vulgui anar a veure? Com que les inscripcions estan cobertes i la cursa ja fa setmanes que té les inscripcions cobertes, si algú es crida l'atenció, diu, home, a mi m'agradaria anar-la a veure. Un bon lloc per anar-la a veure sense molestar ningú?
Home, a la zona de meta hi haurà un ambient de cursa molt maco.
On estarà la zona de meta?
Això és el parc del Rocà, l'antic càmping Rocà.
Entesos.
A l'Espai Jove. I clar, també a l'haver-hi els concerts, i això és una zona que estarà molt bé. I si no, doncs al camí de la Fita també allà hi passen les dues curses.
D'acord.
A les Basses també és un bon lloc.
Aquests llocs que s'hi pot accedir més o menys fàcilment, sí, per tothom, i que poden tenir un interès.
I no hem dit una cosa, la cursa és solidària. 1 euro de cada inscripció es dedica a un projecte solidari, que en aquest cas és Projecte Home. Hem volgut doncs donar també, posar un granet de sorra de qüestió solidària en la cursa.
Doncs mèrit afegit. Si vol més informació, www.sitgesrocktrail.cat. Jordi Serra, gràcies. Gràcies. Joan, gràcies de nou. Gràcies. Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.